Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
6 minuts que passen de les 4. Us sona aquesta música? La moderna escribió nuestro poema de amor.
Hay sitios que nunca se olvidan. El mío está en tu corazón.
Clar, aquesta cançó és la cançó del Salón del Té de la Moderna, la nova sèrie diària de les tardes de televisió espanyola basada en la novel·la de Tea Rooms de Luisa Carnés i ambientada en el Madrid dels anys 30. Es va estrenar dimecres passat. Una sèrie on hi apareix la nostra convidada d'avui, amb qui farem el Cafè de les 4, interpretant el paper de Luisa Garcés Martín, que és la germana de Matilde, una de les protagonistes d'aquesta sèrie. Però la nostra convidada d'avui, la veritat és que ha fet moltes coses. De fet, ara ja n'estàvem parlant. Entre elles, ha participat en el Com si fos ahir, que encara continua, de TV3, a la sèrie Cites Barcelona, de Prime Video, a Bienvenidos a l'Eden, de Netflix, i en la segona temporada també de Todos Mienten, per Movistar Plus. I també, no m'ho vull deixar, les pel·lícules com Oh, quina joia, o Miss Dalí, d'Aventura Pons. Segur que molts ja sabeu de qui estem parlant, d'una de les actrius, això us ho diem nosaltres, catalanes, amb més projecció del moment. Berta Castanyer, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Berta, no pares. O sigui, jo puc... ho he experimentat perquè l'he anat a buscar la Berta, que estava a la sala de visites, que li dic jo, esperant doncs entrar a la Fabricació Pròpia, i dic, Berta, cap a dins, i fa, un moment, que estic estudiant, i estava amb els papers. Quantes produccions has estrenat aquest any?
Ostres, doncs no ho sé, eh?
Clar.
He gravat la segona temporada de Todos Mienten.
Sí.
Es va estrenar fa poquet Cites,
sí.
Cites Barcelona, i he començat a gravar La Moderna, just a l'agost vam començar, i ja l'hem estrenat. O sigui, no, molt, molt heavy. S'han de buscar huequitos per anar estudiant, perquè és que si no...
Ara estaves estudiant el paper, no?
Sí.
Clar, ho has de buscar així. T'has de buscar, no?, tots aquests espais que tens lliures per poder... El rodatge és diari.
Clar, totalment. No, i és el que et comentava abans, que estàs tot el dia ficat allà dins el plató, que pràcticament veus més a tot l'equip que la teva família,
sí.
I clar, després tornes a les 8 de la tarda a casa i has d'estudiar 10 seqüències més pel dia següent. O sigui, no.
És una brutalitat, no?
És molt
no
fort.
No som conscients del ritme, no?, de què suposa un rodatge.
Hòstia, jo vaig fer alguna diària també al Secreto de Puente Viejo,
sí.
Fa com 4 anys, i és que ni jo mateixa me'n recordava d'aquest ritme, tio. O sigui, és que és molt heavy.
I a part, Berta, ens deies, amb el Secreto de Puente Viejo vas estar amb 16 anys, no?, que vas marxar a Madrid, és així?
Sí, exactament.
I te'n vas anar sola?
Me'n vaig anar sola, o sigui...
Amb 16 anys, eh?
Sí, estava just acabant... Bueno, estava començant segon de batxillerat aquí a Sabadell... Mm. I estava gravant Puente Viejo allà a Madrid i anava agafant aves 2, 3, 4 vegades per setmana. Els meus pares, clar, com que sempre he sigut una nena superresponsable, amb el col·le superbé, doncs confiaven molt en mi i sempre com que m'han enviat aquest missatge de primer els estudis i després el treball. Si fas una, pots tindre l'altra.
I els estudis què?
Els estudis molt bé.
Sí?
O sigui, jo vaig fer batxibac, que vaig tindre la sort d'estar al costat de l'únic col·le de Sabadell que feia el batxillerat en francès, també.
Sí.
El primer me'l vaig treure molt bé i a segon ja vaig dir, mira, això de francès ja ho sento molt, però no puc més. No, i vaig deixar el batxillerat en francès i vaig acabar el normal. I just va ser la pandèmia i vaig poder recuperar molt en aquest tercer trimestre perquè, clar, estàvem tots a casa confinats,
clar.
I enviaven tot el material per l'ordinador i jo crec que em vaig salvar per això. Vaig treure un 8 de nota mitja, o sigui que...
No, està molt bé, eh?
No, està molt bé,
o sigui,
està molt bé.
Tot el tute que tens, però, clar, ara també ho parlava, o sigui, tens 20 anys i ara al novembre en fas 21.
Exacte.
El 5 de novembre.
Sí.
Clar, això ara ho comentàvem, t'ho deu dir tothom, no? En plan, aprofita el moment, Berta, no? Que ara tens feina, però clar, dius, és que només tinc 20 anys, vull dir, no? Com anirà això? O sigui, anirà sempre així? Tu com ho gestiones?
Home, és que mira, just l'altre dia ho parlava amb una amiga que jo m'anava queixant. No puc més, no puc respirar, no tinc vida, no sé què. I després pensant també, dic, és que de què em queixo? De tindre treball. O sigui, yeah. Sort de que en tinc en un món tan tancat com és aquest. Sí. Llavors, aprofitar, gestionar-ho tot de la millor manera possible, sempre trobant llocs per la teva vida personal, perquè ho has de fer, perquè és que si no...
I els trobes?
Els trobo, els aconsegueixo trobar.
I com ho fas?
Doncs amb els directors, parlo amb ells, amb molta gent, amb compis de la feina, i llavors sempre em diuen, Berta, has de fer això... O sigui, em deixo aconsellar molt per la gent que en sap. I llavors és molt fàcil, amb gent que t'assessora molt bé, saps?
Mm. I els pares com ho han portat? Vull dir, és que t'han deixat fer, Berta, sí, perquè ha estat sempre el teu somni actuar, o com et va venir tot plegat? Perquè vas començar amb 11 anys.
Sí. No, va ser, clar, va començar per casualitat. O sigui, jo vaig començar fent fotos, passarel·les, bueno, coses d'aquestes, jo què sé...
De modelatge, no?
De modelatge,
exacte. T'agradava a tu, però?
M'encantava. Era superdivertit. En comptes de jugar con muñequitas, doncs ho feies tu, saps? No, era molt divertit. I llavors, com que portava molt temps a l'agència, és la mateixa que estic ara, Salvador, em van dir, doncs mira, et passem un càsting, tal... No em van agafar, però vaig quedar finalista. I a partir d'allà, doncs, em va començar a arribar. I jo sempre dic que la decisió de ser actriu la vaig prendre fa relativament poc, fa un any, veient tot lo bo i tot lo, de, i yeah. tot lo dolent, saps? Sí, però ara per mi, o sigui, és un somni. A sobre se m'ha obert, sempre s'obren portes noves en aquest món, sempre descobreixes... Ara, per exemple, estic com entrant molt en els cursos d'interpretació que mai n'havia fet.
N'estàs fent a Madrid?
Em vaig fer l'any passat. Ara mateix no puc. Però l'any passat...
Que no tens temps.
No tinc temps, clar. I l'any passat vaig flipar tant. Sempre tenia com un... Com es diu? Un juicio.
Sí, un judici. Tenies com un... Sí, un prejudici, no?
Exactament, sí. De les escoles, perquè sempre pensava, no sé per què, sí. La meva ment, surten tots igual, amb la mateixa formació, tal, però vaig fer-ho també amb compis de feina que et vas trobant i et recomanen. I va ser la millor cosa que vaig poder fer. O sigui, és com que he renascut dins d'aquesta...
Que bé, eh?
No, és increïble, això. I també veus allà tanta gent tan bona, tan bona, tio, i que no treballa, que t'ajuda molt a aterritzar el terra, saps? Yeah. I dius, hòstia, quina sort que tinc.
Mm-hmm. I de valorar, no?, tot el que has fet fins ara.
Totalment.
Clar, Berta, però... La teva carrera com a actriu, comença, dèiem, als 11 anys, i com si fos ahir, no?, bajo sospecha.
Abajo sospecha.
Però, que, a veure, explica'ns això, com hi vas entrar, perquè això també va ser per casualitat, no?
Hòstia, ho saps, tu, o no?
jo mig ho sé, vale. Però
mira,
explica-ho tu.
Jo ho explico perquè la gent ho sàpiga. El càsting realment era per la meva germana, perquè buscaven una nena morena, amb els ulls més foscos. Jo soc com l'oveja negra.
L'oveja negra de la família?
Sí, sí, perquè jo soc la rosa amb els ulls blaus.
Sí.
Sempre li dic a la meva mare, no soc adoptada, no?
D'on he sortit?
D'on he sortit? I res, el va fer la meva germana també, doncs pel mateix que jo, portava molt temps allà fent fotos, tal.
Sí.
I la meva rèplica em va dir, tu te'l saps? Perquè jo li anava donant la rèplica a la meva germana. Tu te'l saps?
Sí, tu l'acompanyaves.
Exactament, la germana, sí, val. Sí. I jo, doncs jo crec que sí. Doncs vinga, va, fica't davant de la càmera, vinga, sí. anem a provar-ho. Allà, a la seva agència, o sigui, no vaig anar ni amb un director de càsting ni res. I em van agafar.
I et van agafar ja dins.
Sí, sí, el Ramon Campos va dir, pues mira, sí, sí, sí.
Però clar, tu abans no havies fet cap càsting ni res, o sigui, de modelatge només, no? Representa?
Sí, em vaig fer un, que no em van agafar,
val.
I llavors el segon que vaig fer és aquest de la meva germana, que llavors em van agafar, sí.
Però llavors la faceta de model la tens aparcada o no, Berta? O no descartes res? Clar, és que ets molt jove.
Soc molt jove, però soc molt baixeta, també.
Bueno, per això, ara ja, cada vegada menys, escolta.
Ja, no m'agrada molt fer fotos a mi. O sigui, no sé per què, bueno, m'agrada. Sí. M'ho passo bé, em diverteixo. També coneixes gent molt guai, molt fotògrafs, maquilladors... Llavors, sempre que em diuen, jo què sé, per Instagram, escolta, podem fer fotos un dia, tal, si et ve de gust. Si trobo un lloc, doncs jo, encantadíssima.
I com portes el tema xarxes? Hi estàs molt posada o no? Uf. Què,
sí, em fa un pal, tia.
Sí,
em
no?
fa molt de pal.
Per una altra part... Amb quina estàs més posada?
Amb Instagram.
Amb
TikTok
Instagram,
no
en
tinc. O sigui, jo sempre dic, amb Instagram ja tinc prou com per viciar-me en una altra.
Clar.
Perquè al cap i a la fi estàs tota l'estona obrint Instagram. Encara que només fas així i ja estàs, saps?
Sí.
Però ja l'obres. I em fa molt de pal, però sempre em diuen, és que has de ser molt conscient que és... Ara mateix ho has de fer pel teu treball, i és que s'ha de fer. Llavors, gestionar-ho de la millor manera possible, intento tindre el bastant professional, l'Instagram... Mm. Si em ve de gust penjar coses personals, doncs ho penjo, i si no, doncs no. Mm, mm,
mm.
Però bueno...
Depèn del dia, no? També. Depèn,
exactament, sí. Sí, sí, sí.
Clar, jo ara estava pensant... Bueno, avui déu-n'hi-do, perquè t'estem dient ja quantes sèries portes, quants càstings... Has fet fins a data d'avui, Berta?
No ho sé.
Molts. I és pesat? O sigui, explica'ns una mica com és això. I també com ha evolucionat, perquè jo crec que... No?
Sí, 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 hi ha hagut una evolució. Jo ho noto. Val. Al principi era amb el càsting cagadíssima, no sé què, molta por, amb... com hi ha una figura més alta que tu, no? Sí. I vas allà com... Però aquests últims... Ahir, per exemple, vaig fer un càsting, que just estava gravant a La Moderna. Mm. Vaig anar a fer el càsting superràpid.
A Madrid.
I vaig tornar un altre cop a gravar a La Moderna. Mare, o sigui, va ser en els descansos, vaig anar. I vaig amb una sensació totalment... O sigui, molt més segura. I no sé ben bé a què es deu, però sí que confio molt més en el meu treball, en... No ho he de fer bé, simplement hem d'explicar una història. Mm. I si quadra, quadra. I a vegades, per molt bé o per molt malament que ho facis, és igual. O sigui, també molt físicament. O sigui, és que són tantes coses.
Clar, és que
al final no em ratllo tant.
Ja.
Saps?
Clar, perquè és que jo ara estava pensant, clar, un càsting és que es busquen algo com super mega concret, no? És el que tu deies, no? Per Bajo Sospecha, no? Que buscaven morena, com era la teva germana, com és la teva germana.
Clar.
Clar, i és com també que està, no sé, atenció al físic... Mm-hmm. No?
Mm-hmm.
No
sé com... Totalment, que després potser no té res a veure després. Clar. Del que busquen el que agafen, saps? Mm-hmm. O sigui, sempre van veient, no ho sé, és que és tan relatiu.
És tan relatiu, però sí. Tu portes millor, dius, eh?
Sí,
o sigui,
molt,
de com
molt
portaves
millor.
Abans.
Sí, 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 sí. Ara faig pinya amb qui hi hagin allà, ja no ho trobo com una figura més superior, perquè realment ells no tenen treball sense... O sigui, els directors de càsting tampoc no fan res sense els actors que anem allà a fer el càsting. I viceversa. O sigui, que és tot una pinya. Tots junts.
Clar, Berta, jo ara estava pensant també en totes les sèries que has participat i tal com ets, que jo crec que ets com una esponja, no? Que tot el que veus que puguis doncs aprendre, no sé, qui t'ha impressionat més treballar, amb qui has treballat de fins ara? Entenc que és complicat, eh?
Sí.
Però saps aquelles persones que dius, ostres, tu, no és que no m'ho esperava, sinó que m'ha impressionat i a bé.
Tinc un nom, m'ha vingut molt ràpid al cap.
Sí?
Alicia Borrachero.
Home, sí.
Mira que he treballat amb ella dues vegades. A Bajo Sospecha, la primera vegada de totes, i me'n recordo que em va impactar... No la coneixia jo, a aquesta actriu. I em va impressionar tant treballar amb ella per com s'ho currava, tot el guió, el procés... Per, allà,
la quan proximitat, donaven, no?
Sí,
potser.
I quan donaven l'acció, el que et donava en aquell moment. I clar, jo era molt nena i tampoc sabia molt bé, però ho notava alguna cosa, que dic, aquesta dona, qui és? Mm. Sí, sí. I llavors m'ha passat recentment amb la Natàlia Berbeque,
sí.
Que amb ella tampoc he tingut molta trama, todos mienten, però és tan fascinant veure aquella dona treballar i veure-la a la pantalla també. Que és un luxe. És el que dius, una esponja intentar aprendre de tothom.
Que sí que ets així.
Sí, 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 bueno, s'intenta.
No, sí, sí, sí. Perquè tu t'agradaria... Amb qui t'agradaria treballar? Jo sé una persona. A veure si...
Sí?
Sí. Però és una parella.
Com?
És una parella. Amb una parella que està a Hollywood.
Ah, vale, ja sé qui és. Javier Bardem i Penélope Cruz, no?
Per què amb ells?
Hòstia, bueno, per què no?
Bueno, clar, per què no? És que jo quines coses pregunto.
No, admiro molt tota la seva trajectòria. O sigui, sí. També és com tot, és la història de cada persona, del lloc on ets, no?
Sí.
Veure la història de cada un i d'on ve, i tot el treball que s'ha currat, a mi això és el que em fascina. I veure gent que ha treballat tant al llarg, i per millorar la seva carrera, per obrir-se, per ser millor, saps? Pues a mi això m'encanta.
Berta, perquè jo em faci una idea. O sigui, tu ara, jo estic ja preocupada. Jo és com si fos la teva mare, perquè, o la teva tieta, perquè, clar, tu ara estàs amb el rodatge diari. Bueno, avui descanses, no?
No, avui he gravat, vinc de TV3.
Però, clar, és que tu anava a dir, o sigui, avui has gravat com si fos ahir.
Sí.
No?
Sí.
Però, paral·lelament, estàs gravant ara també...
La Moderna.
La Moderna a Madrid.
Sí, sí, sí. Tia, és que no... Estic bastant cansada.
Estàs cansada?
És un agotament meravellós.
Bo.
O sigui, estic molt contenta de tindre aquest agotament.
Val.
Sí, hi ha agotaments que és de no fer res. que aquest és el pitjor del món. Aquest és el pitjor del món. O sigui, que prefereixo aquest. Sí, sí, no. Per exemple, el divendres vaig gravar a TV3, vaig agafar un AVE el diumenge per anar a gravar La Moderna, un altre AVE el dilluns, avui agafaré un altre per anar a gravar demà a primera hora. No, no, és tot un lío. Però bueno, és el que et dic, és treball i és que estic aprenent tant.
I t'apassiona, eh? I t'agrada.
Òbviament. No, si no t'agrada, és sacrificat. O sigui, si no t'agradés... costaria més.
Mira, per situar encara més els oients, escoltem a la Berta fent de Julià com si fos ahir. Va.
Sí.
Tu i la meva mare.
Sí. No ho sabies?
Ell no volia res amb tu.
Això t'ha dit? És mentida. Jo li vaig dir que no volia res.
Ah, per què sempre m'has d'emmerdar la meva vida? Et fico jo amb problemes a tu? No, oi? Tothom em mira malament a l'institut.
Em sap greu, Júlia. Jo no volia que les coses acabessin així, però les injustícies s'han de denunciar.
Clar, això és una Berta de quants anys? Aquesta Berta?
Jo crec que 16, per allà.
Aquesta ja està... I mira, escoltem. Escoltem una altra Berta. I spoke truth,
I sang gross, I kissed... Tu creus que ets un tio guai?
Doncs sí, sí, però sí. Sí, potser sí, sí.
Doncs sí, sí que ho ets. Per això que ara tanto.
Hola, sóc el David i t'espero aquí, a Cites Barcelona.
Clar, Cites Barcelona. Déu-n'hi-do, eh?
O sigui, jo ho noto, eh? Només per la veu noto molt la diferència.
Clar, anem a pams. O sigui, primer, la Berta de com si fos ahir. Tu no havies estudiat mai teatre?
Mai, mai.
Jo sempre ho he pensat, o sigui, com... Però, clar, això ho portes a la sang, no? Sent tan petita?
Sí.
D'on et surt aquest... aquesta interpretació?
No ho sé, però ho noto. Hi ha algú dins meu que noto que em mou. O sigui, que noto que he nascut per això. No vull fer res més en el món.
I com t'ho prepares? Com et preparaves al paper?
No me'l preparava. Com? Era com molt... jo sempre he sigut molt d'intuïció, molt de seguir l'instint, saps? I llavors, sí, no m'ho preparava. O sigui, ara, actualment, sí que començo a fer aquest procés de preparació que crec que és... vamos, l'has de fer sí o sí.
Sí.
Però abans no, era tot com molt intuïtiu. I anava fent. Dic, aquest personatge crec que es mou per aquí. I anava fent, saps? Bueno, tirem-ho per aquí. Sí, no sé explicar-t'ho, però no m'ho preparava gens.
Clar, tu has crescut, ara estem fent el repàs. Clar, jo ho deia també, repassem la trajectòria de Berta Castanyer. Trajectòria, no? Tu com et quedes, per què?
Clar, és que és molt fort. O sigui, a vegades penso, dic, porto la meitat de la meva vida treballant d'això.
Clar.
Que es diu, o sigui, tinc 20 anys, porto des dels 11.
Sí.
Porto pràcticament quasi la meitat de la meva vida, i és molt fort dir-ho.
No, és al·lucinant. I també jo crec que... o sigui, la cosa és, Berta, que com a persona estàs creixent, també, no? Mm-hmm. I sobretot en etapes tan importants com l'adolescència, que estàs en constant evolució i canvi. Tu hi ha hagut un moment que has dit, mira, jo això ja ho deixo, és que no, saps?
Vaig tindre un moment, i fa relativament poc, jo et diria que el setembre de l'any passat, que vaig tindre com una mica una crisi com existencial, d'això de, hòstia, noto que estic deixant la meva nena enrere, que estic creixent, que potser quan ets més nena et permeteixen moltes més coses. De cop, quan et fas més adult, és com que ja no et deixen, ja, com que deixes de ser una miqueta més... No sé, ja no hi ha tanta humanitat, no sé com explicar-ho, saps? Però quan ets més nen, com que t'entenen molt més. I vaig tindre com una crisi una mica de... Hòstia, estic creixent, he d'expandir-me, per això vaig començar fent cursos... I bueno, és tot un procés, és un procés. I jo el que recomano quan estiguis en aquest moment és estar amb gent que t'acompanyi molt bé. I que t'estimi, i que entengui el procés on estàs, perquè hi ha gent que ja ho ha viscut i t'acompanya molt bé. I jo he sortit d'això per aquesta gent.
I tens por, Berta, que hi hagi un dia... Perquè això és clar, doncs els actors que heu començat tan d'hora, saps que hi hagi això de dir, ostres, és que em cremaré, o saps el que et vull dir?
Sí.
Ho has pensat?
No, mai, mai. Jo sé que no em passarà això. No, igual que amb la fama, em pregunten què, no sé què... Sí. Jo, mai, mai, no.
I per què creus que tens... O sigui, aquesta seguretat, perquè transmet seguretat, eh?
És que no, ho sé al meu cap, és que no... És seguretat, és el que dius, no ho sé. És com...
Ets natural.
Sí, ho sento així. Jo sé que no em passaran aquestes... Com que, potser sí que em cremo, com ja de més gran... És que ni m'ho he plantejat, això. Si passa, si és que passés, pararia tot un moment... meditaria molt i llavors ja em pararia a pensar, perquè tot això de cremar-te i tal, jo crec que al final ve de no escoltar-te, de dir, vale, està passant alguna cosa que jo no estic escoltant-me, igual que quan et poses malalt.
Sí.
Jo crec que el teu cos parla perquè hi ha alguna cosa que no funciona i tu no estàs com amagant-ho,
saps? Amagant.
Doncs alguna cosa així.
Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
20 anys, eh? Mare meva. Escolta, com portes això que la gent et conegui? Bueno, perquè deus anar, jo t'imagino, però d'una punta a l'altra corrents. Deus anar corrents tot el dia.
Vaig corrents tota la vida,
abans,
sí.
I què, et para molta gent o no? Ho has començat a notar, no, Berta, o no?
No tanta, no, no. I que sempre són supersimpàtics, s'apropen... I crec que estic jo més tímida que qui s'apropa a mi. I
és sí? Com... Et fa cosa?
Em fa cosa. I a vegades em fa molta gràcia, depèn com... Oye, yo a ti te conozco. I jo, ah, sí? Sí. I jo, de què? I jo... Bueno, potser, saps, i ho has de dir tu, com...
Sí.
Bueno, potser de la sèrie aquesta... Em fa molta vergonya a mi, saps, sí. Tot això? Bueno, no sé, es va portant, també. Jo sempre intento apropar-me molt a la gent.
Bueno, i també és maco, no?, que, la, o sigui, que et sentia aquest amor, no?, per
aquest
la gent,
amor,
perquè
clar,
és per la teva feina,
totalment,
no?
Totalment, totalment. El reconeixement, suposo, pel que fas, sí.
I ara també estava pensant, Cites Barcelona, dirigida per en Pau Freixas, Verda...
I el David Selvas, concretament,
aquell. I el David Selvas, aquell episodi, no?
Sí, exactament.
I el Todos Mienten, que s'estrenarà a finals d'aquest any, no?
La segona temporada. La primera la vam gravar fa 2 anys i mig.
Clar, t'agrada treballar, no?, amb el Pau Freixas.
M'encanta. Vaig gravar amb ell també Dies de Navidad.
Oh, és veritat.
Sí, 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 sí. No, amb ell, o sigui, és... Jo no sé si faré mal a algú, si dels millors directors amb qui he treballat,
sí.
Però és un tio que jo sempre ho dic, és el clar exemple d'un tio que treballa per amor a l'art. Mm. O sigui, és que es nota, és que et transmet la passió i et sap fer arribar tot, la història que vol explicar.
Com et dirigeix, no, també?
Com et dirigeix, i fer-ho amb tu, no fer ell el que té el seu cap. Que he treballat alguna vegada amb directors, que és com, tinc aquesta història i vull fer això que tinc aquí. Mm. Ell no, ell com que ho posa amb tu, diu, què et sembla això? Ho fem així i tal, tu què penses? I vol saber molt, que vol posar de la teva part també, i això mola molt. No explica una història des d'una persona, sinó entre un equip sencer, i això no només ho fa amb els actors, sinó amb tot l'equip, amb els càmeres...
És una feina grupal, fa equip, no?
Fa, o sigui, molt, molt equip.
Treballa en equip.
De fet, ell posa 2 condicions abans de començar un projecte.
Ah, sí?
Una, que es treballi les hores que toquen, perquè hi ha molts projectes que això no es fa. De fet, a Todos Mienten, la segona temporada, gravàvem de vegades 3, de vegades 4 dies, i hi havia un dia de la setmana que no gravàvem mai, bueno, excepte el cap de setmana.
Val.
O sigui que sempre hi havia compons, saps? Sí. I l'altra condició és que tota la gent que treballi a l'equip sigui maca. Aquestes 2 condicions posa ell. No, no, és ell,
això
aquest home.
Això és bonic, que sigui maca, eh? O sigui, que hi hagi bon...
Que hi hagi bon rotllo, bon rotllo. Que tothom estigui... Esté todos en una,
sí.
Saps? Todos en el mismo barco.
Sí.
Tal qual, sí, 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 sí.
I això, clar, això, sens dubte, repercuteix en el producte final, no?
Això s'agraeix molt.
Aquesta bona sintonia, i també que s'agraeix com a actor, no?
Clar,
I com a treballador, també, perquè
totalment.
És que, clar... Jo no sé, Berta, si fins a quin punt també... Ostres, mira, t'ho transmeto. Quan t'apassiona el que fas, clar, és difícil marcar un límit, no?
Ja, yeah, totalment.
T'ha passat?
Jo crec que de moment no, eh?
Saps el que et vull dir? Que dius... Bueno, com hem començat la xerrada, no? De dir, ostres, és que ara és el meu moment, haig d'aprofitar-ho, però... Clar, que això al final no et passi factura, no? Fins i tot mentalment.
Ja. Yeah.
Saps el que et vull dir?
Hòstia, però és...
No, però està bé, que si no t'ha passat, doncs...
Millor, no?
Sí, perfecte. Anem per bon camí, no? Però mantens la situació aquesta, de que com que t'apassiona el que fas, arriba un punt que, clar, no deixa de ser feina.
Clar, 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 com marcar el límit de fins quin punt
és bo. Fins a on puc arribar.
Clar,
totalment.
Això també és el que et deia abans, d'anar escoltant-te molt. Jo és que a mi m'agrada molt meditar. I crec que és essencial. Bueno, per mi, en la meva feina i tot, és essencial escoltar-te molt, perquè necessito saber què estic sentint en cada moment. Perquè si jo, com a Berta, no sé què sento, com puc saber què sent aquest personatge, saps?
Ostres, Todos Mienten, deies tu, segona temporada. Explica'm res, el que puguis explicar. Què hi veurem?
Bueno, hòstia, què veurem en allà?
Moltes coses.
Moltes coses, tia. Ho riureu molt.
Sí?
Molt, molt. És que a sobre és fantàstic, perquè és un drama, un drama enorme.
Però riurem molt.
Hi ha una persona pel mig morta.
Ai.
I com s'explica, els actors, com explica la situació que tu que et rius i dius, com em puc riure d'aquesta situació?
Sí.
O sigui, et rius molt, hi haurà molt misteri, molta enveja, moltes mentides.
Sí.
I sí, tinc una anècdota de la segona temporada, bueno, que vam gravar la primera, ens van dir, gravarem segona temporada, tal. I després ens van dir, bueno, no la gravarem al final. I 2 anys i mig més tard, ens van dir, escolta, que sí, que la gravarem aquesta temporada. I va ser molt, molt fort que tots els actors, perquè hi ha un elenco increïble, que tots estiguessin disposats a fer aquesta segona temporada, saps? Després de tant... que estan tot el dia treballant aquesta gent, saps? I bueno, va ser meravellós, o sigui, tothom, tot.
No, no, doncs mira, no ens ho perdrem, no? És que, jo, clar, jo anava a preguntar, futurs projectes, vosaltres ja superen, no? No pots pensar més, ja, perquè...
No, no, jo
com
era...
si fos ahir, que de moment tira, no?
Sí, sí, sí.
I amb el Salón de Tela Moderna...
Totalment, no, no, jo ara estic amb aquests dos projectes a tope. A vegades surt algun càsting, l'has de fer...
Exacte, que deies que també hi havies anat, no? Sí. Que t'has d'escapar per buscar aquest buit.
Llavors, clar, potser no tens tant temps físic de preparar-te al càsting, que això també és una miqueta merda, però bueno, has de fer...
Sí, que et sap greu, no? Que dius, ostres, que si hagués tingut més temps,
clar,
no? M'ho hagués preparat molt millor.
Sí, totalment. Però bueno, vas fent, sí.
Verda, que no se'm passi, que també et volia preguntar, sobretot, clar, amb aquesta gran trajectòria que ja tens fins als 20 anys, que escoltàvem Cites Barcelona, comportes també el punt aquest de les escenes més íntimes, que també t'ho vèiem. Mira, has begut aigua. Com ho portes tu, això? Saps? Perquè també és un moment, no?
És
per
un
part
moment.
De l'actriu complicat.
És
entenc.
Un moment. No, no, sí, evidentment. Jo he tingut sort i no he tingut... O sigui, aquest de Cites és el puntual que he tingut el més fort.
Sí.
Sí. I tampoc va ser una escena de sexe...
Purament, no?
Exactament. Sí. En aquest projecte vaig demanar una que ja s'estava imposant aquesta figura d'intimitat, no?
Sí. En què consisteix aquesta figura?
Doncs és com qui fa una coreografia d'un ball.
Sí.
Saps? El coreògraf de
sí.
Doncs el mateix.
Val.
Simplement vas allà i et fa un... Abans de començar a gravar, fem uns assajos uns dies abans i et diu, vinga, anem a fer uns jocs.
Sí.
Juguem al semàfor. El cap... vermell, verd o taronja? I tu has de dir, doncs verd. Això és que es pot tocar. I vas fent i has de ser totalment sincera. També parla molt amb l'altre actor. Bueno, jo tenia el David Barraguer, que és un personatge que...
Que et l'ajuda molt.
Va ser supercòmode amb ell. Vull dir, sí, no, va ser increïble. Zero problema.
Verd, ha estat un plaer.
Doncs igualment, m'ho he passat molt bé.
Jo també. Uau, o sigui, anava a dir Barcelona, Madrid... Suposo que també ho deus trobar a faltar una mica, no? Estar aquí a Barcelona.
Ho trobo molt a faltar. L'any passat sí que estava a Madrid i jo dient... Bueno, ara em vull quedar allà estudiant
tot, sí.
No sé què, tinc el meu noi allà... Bueno,
sí.
Però ara sí que noto que necessito la meva terra, necessito la meva família... M'encantaria iniciar-me en el teatre, ara que mai n'he fet.
Sí, i... És veritat, teatre...
Hòstia,
no?
mai n'he fet. I sempre també tenia un prejudici molt enorme. I ara l'he trencat completament.
Et feia por el teatre?
Em fa molta
fa respecte.
Por. Molta por. Perquè, clar, venint d'audiovisual, que et pots equivocar, pots dir, vale, retomo, saps? I després anar al teatre, que sí que és veritat que hi ha molts més assajos, i suposo que al final... Però l'adrenalina aquesta que em diuen els actors, quan surten d'allà...
Tens ganes de ja experimentar-ho.
Vull experimentar-ho, sí. Perquè
no,
jo crec que també...
Doncs tant de bo et podem veure ben aviat a dalt dels escenaris.
Ojalà, sí.
Berta, molta sort i encerts. Sort, jo crec que tens molt talent, però igualment te la desitgem, que vagi tot molt bé i que això tant de bo et puguem veure ben aviat als escenaris també.
Moltes gràcies.
Aquí a Catalunya. Que vagi molt bé, Berta Castanyo.
Igualment.
El mío está en tu corazón, como en un ajedrez, tú y yo sin saber, nos vamos jugando el amor. Hay sueños que son de por vida y siempre son un borrador.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
La gent es fixa molt en l'aspecte. L'aspecte físic.
Totalment.
És el primer que crida,
clar,
no?
Clar.
De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia, la ràdio il·lustrada. Tens alguna cosa a dir? Escriu-nos a oients@radioestel.cat. Et llegirem. Recorda-ho, oients@radioestel.cat. Digues la teva i t'escoltarem.
Escolta, truca en Navallers.
Em cal un assessor en màrqueting i publicitat.
Truca Navalles, són experts que t'ajuden.
Vull consell en comunicació, disseny, màrqueting.
Truca Navalles, 670-831-796.
Abans no et soni l'alarma, 670-831-796.
Vendràs més i millor.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De 2:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Si hagués nascut a Roma fa més de 2.000 anys, viuria en un imperi, tindríem un esclau i àmfores al pati.
6 minuts que passen de 4:45 de la tarda. Seguim avançant aquí al Fabricació Pròpia i en els propers minuts ens endinsarem a racons de món que al pas del temps doncs ha deixat enterrats, podríem dir-ho així. Mira, ahir ho recordareu, amb el Miquel Zuzama, director de programació del 48 Hores Open House Barcelona, fèiem una pinzellada d'algun d'aquests tresors amagats i avui reprenem aquell fil parlant de la Barcelona oculta. I ho fem amb el David Martínez, que ja ens acompanya. David, com estàs?
Hola, bona tarda.
Molt bona tarda. El David és la persona que hi ha al darrere del blog i compte de Twitter Històries de Barcelona. Ets periodista i divulgador i és un plaer tenir-te avui aquí a l'estudi.
Moltes gràcies, igualment.
Al Fabricació. Clar, a veure, David, gairebé 37.000 seguidors a Twitter del compte Històries de Barcelona. Primer, donar una bona.
Moltes gràcies.
Perquè no és fàcil.
No, és complicat, però vol dir que hi ha un interès, no?
Que, clar, és que és el que anava a dir, no? Un fet que demostra que la història, malgrat el pas dels anys, segueix interessant.
Sí, jo crec que a més inclús la història de Barcelona cada cop interessa més, tot i que hi ha molta gent ara, que hi ha molta producció, afortunadament, es fan molts llibres, crec que hi ha cada cop més activitat a xarxes, i crec que és perquè funciona molt bé i la gent li interessa.
Mm-hmm. I per què creus que li interessa? Per què creus que hi ha com aquest reclam tan fort, no?, cap a la història?
Bé, jo crec que, per exemple, sobretot a Barcelona, els barcelonins, que això crec que és una cosa ja també històrica, hi ha com una relació d'amor-odi amb Barcelona. Els barcelonins són molt crítics, sempre han sigut molt crítics amb Barcelona, però també s'estimen molt la ciutat. Hi ha com una relació d'amor-odi,
sí.
I hi ha molta curiositat per la història de la ciutat, pels llocs de la ciutat. Llavors jo crec que això és una cosa, ja dic, que és històrica. Antigament, tu agafes premsa a hemeroteca, quan jo remeno hemeroteques ja et trobes queixes doncs, perquè el tren anava pel mig de la ciutat, igual que ara pots trobar queixes pel tramvia,
sí.
Doncs, perquè hi havia moltes taules a la Rambla. O sigui, a vegades et trobes que hi ha debats que són eterns a Barcelona. I els barcelonins sempre han sigut molt crítics, però alhora jo crec que tenen aquesta relació també de molta curiositat, de molta estima per la ciutat.
Clar, el teu blog i compte de Twitter, Històries de Barcelona, hi parles de memòries, de vestigis, de curiositats i altres històries de la capital catalana. Tu què creus que és per tu, el més fascinant de la història de la ciutat?
A mi, el que més, diguéssim, m'atreu és el que inclús té a veure amb això que parlàvem ara de l'Open House, no? Potser que són aquestes capes de història.
Uau, sí.
Que van quedant com... La història de Barcelona va quedant com en capes, no?
Sí, com enterrada, no? Que està esfrondada.
És això que a vegades li dic com vestigis, no? Que a vegades de tant en tant van apareixent o et trobes amb algun edifici o alguna obra que treu... Per exemple, una cosa que crea molta fascinació
és
quan hi ha aquestes obres i surt una raça, sí. Això... publico una foto, això crea una fascinació increïble. Crea molt interès. És a dir, tots aquests vestigis que van apareixent, algun edifici, una troballa que apareix aquí, això és, a mi és una cosa que m'agrada, com aquests rastres que van quedant a la ciutat.
Fixa't tu, mira, que ahir amb el Miquel en parlàvem del 48 Hores Open House Barcelona i ens deia que el que més atrau a la gent és les parades del metro, sí, que hi ha soterrades a Barcelona.
Sí, el vaig escoltar, això és un dels temes que... Sí.
Ostres!
Jo també tinc bastanta fascinació, però no he aconseguit...
Clar, però ens deia que és supercomplicat, eh?
No, és impossible. Jo ja ho he intentat amb TMB i no...
I no hi ha manera, sí, no. Ens deia exacte, TMB que ho demanava, ho sol·licitava, però clar, suposo per mesures de seguretat, no?
És un tema molt complex perquè són parades que estan en línies en funcionament, no tenen, en molts casos no tenen, des de la Via Laietana, per exemple, que són les que creen potser més interès, no tenen andanes, per tant el tren no hi pot parar, la gent hauria d'entrar pel túnel, és complicat.
És complicat, bueno, ho aconseguirem, eh?
Ho intentarem.
Avui a Fabricació Pròpia amb el David Martínez, periodista i autor d'Històries de Barcelona. El podeu seguir al seu blog i al seu compte de Twitter. Ens vols parlar de tres llocs molt curiosos i, si et sembla, doncs sí, comencem pujant per unes escales. Si fuera mi vida una escalera, me la he pasado entera buscando el siguiente escalón. Convencido que estás en el tejado. Ai, aquestes, bueno, pujant o baixant?
Baixant, sí.
No? Segons...
Jo crec que les van fer més per pujar.
Per pujar,
les van fer més per pujar.
Són més útils, molt probablement. Sí. De fet, avui ens vols parlar d'aquestes primeres escales mecàniques de Barcelona. Explica'ns on eren.
Aquestes escales es van fer per l'exposició internacional del 29, que es va fer a Montjuïc, sí, que es va fer al recinte de Montjuïc, a la muntanya de Montjuïc, doncs per pujar al Palau Nacional, per pujar a l'estadi de Montjuïc, que es van trobar, quan van fer l'exposició als anys 20, el mateix problema que hi havia ara, que és quan hi ha el Barça. Com pujarà tanta gent a la muntanya? Quin problema pujar a la muntanya? Doncs aleshores, una de les solucions que van pensar va ser posar escales mecàniques. El que passa que, clar, ni a Barcelona ni a Catalunya, de fet, a Espanya, no hi havia escales mecàniques.
O sigui, vam ser pioners.
Aquestes van ser les primeres, tot i que ja feia uns anys que funcionaven. Jo crec que les primeres són de finals del segle XIX als Estats Units. Per tant, ja estem parlant de... Anàvem com amb 30 anys de tard.
Tard.
Però vaja, van arribar...
Clar, van arribar, però David, explica'ns una mica, perquè en el seu dia deuria ser un fenomen. Clar, nosaltres això ja ho tenim com molt... Van ser unes escales mecàniques.
No, clar, això clar... va ser una... Era, com quasi, era gairebé com una atracció de l'exposició. Heu de pensar que la gent... El pavelló principal de l'exposició era això, el MNAC, el sí, que és el MNAC ara, el Palau Nacional. I llavors, per pujar-les, van posar dos trams que anaven, diguéssim, des de la Font Màgica, on està la font, sí, fins al Palau Nacional. És un tros realment molt... molt petit, que es pot pujar. Ara hi ha escales mecàniques també, però es pot pujar a peu. Mm. Però bé, la gent li feia molta gràcia. De fet, inclús al principi, mirant a Maroteca Zeta, em trobo que es parlava de que la gent li feia com... Com cosa, sí, i pujaven com molt rectes, molt...
No ho acabaven de veure,
no, això
clar,
com el metro, que ara anem tots molt sí, ràpids, i pujar les escales, sí, i pugen la gent... I... Sí. No. Llavors la gent anava com molt quieta perquè li feia una mica de respecte.
Tu has dit com una atracció.
I era com una atracció, sí. No? Era pràcticament una atracció, era una cosa bastant curiosa, però va tenir molt èxit i va funcionar molt bé.
I qui les va fabricar, aquestes escales?
Això va venir d'una empresa alemanya, perquè aquí no hi havia cap empresa que ho pogués fabricar. Va fer una empresa alemanya que es dedicava a fer ascensors.
Sí.
De fet, crec que encara... No et sabria dir el nom, però és una empresa que continua existint a Alemanya. I ella van fer el mecanisme, i després va haver una empresa d'aquí catalana, que és l'empresa Miró, que era pionera també en l'ús de formigó, que va fer la base de formigó, que de fet és l'únic que avui en dia queda.
Però ja encara funcionen bé, eh?
El què, perdona?
Que encara funcionen bé, les escales.
Sí, no, però les que tenim ara són noves. Vull dir, aquelles originals les van treure quan va acabar l'exposició, i el que van fer va ser portar-les al metro.
Ah, o sigui, les que hi havia les van portar al metro.
Les originals de l'exposició, aquelles primeres escales, les van treure i les van portar cap al metro, a lo que és ara l'estació de Passeig de Gràcia.
Mm.
I allà van estar funcionant molts anys. Aquelles es van jubilar.
Es van jubilar.
No sabem on van anar a parar.
No sabem on...
Sí, aquelles primeres, exactament, les primeres no sabem on van anar a parar.
Ah, pues mira, això també seria investigar-ho, no?, cap a on van anar.
Això és una bona pregunta, però no és fàcil de trobar. Això TMB també haurem de preguntar-los.
A veure, TMB haurem de fer-li una trucada un dia.
Sí que és veritat que a Montjuïc el que podem trobar encara és el vestigi de la base d'aquelles escales.
Ah.
L'estructura on estaven muntades, que estan una mica amagades, però tu quan puges amb...
Com, que, com a on ens hem de fixar, David?
Doncs, suposem, esteu a la font davant de la sí, font, i tens el Palau Nacional, el sí, MNAC al davant. Doncs si puges per les escales que van per la dreta, les sí, escales, no les mecàniques, sinó les que són d'obra,
sí,
doncs justament entre aquestes escales hi ha un palau allà, que és el Palau Victòria Eugènia, doncs aquell palau hi ha com un... Tu em treus el cap per la barana,
sí,
i veuràs que hi ha com una rampa de formigó, i allò és la base de les antigues escales.
De les antigues escales.
Del primer tram. I després, quan arribes a... Has pujat aquest primer tram, just davant d'allà hi ha un xiringuito, i just al davant d'allà veuràs una rampa de formigó també, que són les segones, que no saps què pinta allà, i allò és la base.
I allò és perquè és la base de les primeres
escales.
Uau. Però ara parlant d'escales, les que sí encara funcionen, ara potser no ho dic bé, ajuda'm, David, són les que es van instal·lar poc abans dels Jocs Olímpics de 92,
no? Sí, que són les
no?
que es van instal·lar, que van tenir, van dir, bueno, com ho fem?
Com ho fem?
I hi havia el tema del metro, que ara torna a sortir si el metro ha d'anar a Montjuïc o no, i al sí, final es va optar per la solució que havien utilitzat
en aquella
època,
moment,
que era tornar a posar escales, en van posar més i més modernes, però es va tornar a la mateixa solució. Sí que ja t'he de dir que en aquella mateixa època per l'exposició universal, una mica més tard que aquestes, es van posar unes al funicular de Montjuïc,
sí,
que aquestes encara existeixen i que són de fusta, el que passa que és una estació que està tancada, que és l'estació de Miramar, que està allà... És l'estació
home,
que puja...
els estudis Miramar, no?
Sí, doncs...
Era on hi havia els estudis de Ràdio Televisió Espanyola.
Sí, doncs hi ha una estació del funicular que avui està tancada perquè abans del funicular arribava fins al castell,
sí,
aquest tram està tancat, i aquí encara hi ha, tancades i no es poden visitar, les escales mecàniques, efectivament, que són de fusta, que són més o menys d'aquella època, perquè es van fer també per l'exposició. Són una mica posteriors a les que es van posar, diguéssim, al Palau Nacional, però més o menys són d'aquella època, i aquestes sí que estan conservades. I s'han salvat, m'ha costat una mica, però en principi la idea és conservar-les. De moment estan allà, abandonades i sense ús, i són una autèntica... Són, però... bé, tenen 100 anys.
100 anys.
Bé, són del 29, sí, mare pràcticament. Sí.
I si et sembla, David, ara de Montjuïc, ens desplacem fins al carrer Avinyó per descobrir les antigues muralles romanes de Barcelona. We don't need no education. We don't need no control. Seguim amb el David Martínez, periodista i autor de Històries de Barcelona, autor del blog i Twitter amb aquest nom, Històries de Barcelona, que ens està fascinant. Ara el David ens porta al número 19 del carrer Avinyó de la capital catalana. Què hi passa al principal d'aquesta finca?
Això em va semblar fascinant el dia que m'ho van explicar. És, aquí hi ha un club de tir, hi ha una escola de... que s'ensenya a tirar amb arc, cosa que ja em va semblar prou sorprenent.
Sí,
que ha,
o sigui, és cridaner,
que,
no?
Que un pis de Ciutat Vella es faci tirar amb arc, però a més, sí, aquí ja ells ho fan en un lloc especial, que és que en aquest pis hi ha un tros bastant gran de muralla romana de Barcelona.
Jo, perdona, és que m'he quedat, David, en que no, es practiqui clar, el tir amb arc. Vull dir, és que és al·lucinant.
Aquí el que hi ha és... aquest local és la seu d'una associació, que sí, es diu Associació Excursionista,
sí,
i de Folklore i Etnografia, que és un nom molt llarg,
sí,
però bàsicament és una entitat que es va fer als anys 40 i ells eren un grup de gent interessada pel folklore, per les tradicions, i a part eren excursionistes. I és el que anaven fent als anys 40, era recorrent amb pobles de Catalunya, buscant, coneixent tradicions, rondalles, documentant rondalles, tradicions que s'anaven perdent de la història de Catalunya. Llavors, com una activitat més, ells el que van començar a fer als anys 40, crec que va ser 46-47, va ser començar a practicar el tir amb arc. Era un esport que aquí, com a esport, encara que sigui mentira, fins a l'any 1946, a Catalunya, de fet de l'Estat, no s'havia practicat. I ells el van començar a practicar amb campaments i amb excursions que feien, amb activitats que feien. I llavors, ells des d'aleshores han continuat practicant el tir amb arc. Clar, tu, jo penso tir amb arc en Montjuïc.
Però clar, penses en un lloc a l'aire lliure.
Les primeres classes, i de fet, si voleu, us podeu apuntar als cursos, ells fan cursos al seu local del carrer Avinyó i... podeu veure la muralla. Podeu també veure la muralla, sense
també
fer el curs. Sí.
Això es pot
sí,
fer, eh?
Sí, tu podeu parlar amb la gent que porta aquesta entitat i ells us ensenyaran. Amb una visita concertada,
clar,
es pot visitar sense cap cost.
Però deies això, o sigui, si fem aquest salt el 1948, amb el motiu de l'estrena de la pel·lícula Robin de los Bosques a Barcelona, sí, s'hi va organitzar una competició.
Ells van fer la primera competició de tir amb arc a Barcelona, que era es va aprofitar que feien aquesta pel·lícula de Robin Hood,
sí,
de los Bosques, i van fer una competició aquí a Piscines i Deportes, que ja no existeix.
Que és aquí, on hi ha el DIR, ara, no?
On hi ha el DIR Diagonal, sí, efectivament. Van fer el primer concurs a tir amb arc que s'havia fet a Barcelona, i la primera competició que s'havia fet a Barcelona.
Uh-huh.
I llavors ells van començar pràctiques al local, llavors la persona que portava la secció de tir amb arc, que era l'Alfred Lloré, era un home que era molt... Ell tenia molt interès... Ell no era historiador, però tenia molt interès per la història. I ell sospitava que en aquell local... que havien agafat al carrer Avinyó, tenia que haver-hi la muralla romana amagada.
I com ho sospitava ell? Quins indicis tenia?
Bé, clar, el tema és que gairebé totes les moltes cases que estan al carrer Avinyó, estan construïdes adossades a la muralla. Es van fer construïdes aprofitant la muralla.
I ella sospitava que...
Llavors sospitava que allà aquell mur tenia que haver-hi, va començar a picar, es veu que primer ho feia de forma com clandestina i anava a baixar la runa d'Estrangis per la nit.
Què dius?
I efectivament es va trobar un tros de la muralla.
Però clar, les troballes de l'Alfred Lloré no van quedar aquí, no es van limitar al pis del carrer Avinyó, no? O...
No, i després, a part de que aquí va trobar una segona muralla, amb el que va trobar també va ser l'aqueducte romà, que el de veritat, que és el que està a la plaça del barri gòtic,
sí,
va trobar unes obres que va veure uns arcs i va dir, ui, això té que ser, això sembla l'aqueducte. I ell va avisar el Servei d'Arqueologia i, efectivament, van identificar aquestes restes, que era un edifici que havien de tirar perquè no enderroquessin, perquè resultava que eren restes de l'aqueducte de Barcelona, les úniques que, de fet, ara hi ha visible a Ciutat Vella.
David, ara fem un salt en el temps. Ens proposes un salt en el temps, no?
Sí.
Va, fem-ho.
El temps és relatiu, relatiu de què? Relatiu a la que i un bon dia va llegir que el temps és relatiu.
Temps és relatiu. Ara us quedareu impactats. Tenim, mira, poc temps, però és que val la pena que el David ens ho expliqui. Perquè David ens vol parlar del dia que el temps es va aturar a Barcelona i per això hem de viatjar fins al cap d'any del 1901. Què va passar?
Doncs aquell dia hi ha 8 minuts i 40 segons que no existeixen, que però... el temps es va aturar a Barcelona. Perquè clar, el problema que en aquella època és que hem de pensar que Barcelona anava amb l'hora solar.
Val.
I per tant Madrid també anava amb l'hora solar. I per tant Madrid i Barcelona en realitat tenien diferents hores. I això... hi havia 23 minuts de diferència entre Madrid i Barcelona.
Clar.
Quin problema hi havia? Mentre no hi havia grans comunicacions, no hi havia problema, però quan van venir els trens, això es va convertir en un problema pels horaris. Perquè, clar, l'hora de sortida de Barcelona, llavors havia de ser les 12, però no eren les 12 de Barcelona. Eren les 12 de Madrid, que en realitat eren 23 minuts més tard. Llavors tornaves a l'estació i els trens que agafar el tren a les 12, però no a les 12 de Barcelona, a les 12 de Madrid. Clar, per solucionar aquest enrenou, el que va fer va ser seguir el model que havien fet els anglesos, que era unificar l'hora a tot l'estat, a partir d'agafar una hora, agafar el meridià zero. Llavors, clar, per això, el que es va fer va ser dir, bueno, doncs, tot el país a la mateixa hora,
val.
I en el cas de Barcelona va tocar, per sincronitzar els rellotges, aturar-los amb 8 minuts. 40 segons, i això es va decidir fer per un decret de la reina, es va fer la nit de cap d'any del 1901, o sigui, ara fa 120 anys.
Mare meva!
Clar, o sigui, diguéssim que 8 hores i 40 minuts que es van tenir que aturar tots els rellotges i tornar-los a engegar just a l'hora que tocava.
Ai, David, se'ns ha acabat el temps a nosaltres.
Mira, parlant del
temps. 8 minuts i ens situem al punt de les 5. Ha estat un plaer, moltíssimes gràcies. Ha estat fascinant tot el que ens has explicat. De fet, si voleu saber més, doncs podeu anar al blog del David Martínez o també al compte de Twitter, Històries de Barcelona, i allà ens ho explica tot plegat. Però, en tot cas, moltes gràcies per haver estat aquí al Fabricació.
Gràcies a vosaltres.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Oh, yeah, yeah, yeah. I nosaltres ara dèiem que se'ns passa el temps volant i és que en 8 minuts ens situem al punt de les 5, però abans d'arribar al butlletí informatiu m'agradaria fer una visita a un espai ple de solidaritat impulsat per la Fundació MAP. L'hotel-restaurant portava tancat des dels anys 90 i ha obert les seves portes després de 10 anys de restauracions i millores. I és que la inserció sociolaboral és el seu objectiu. S'ha contractat un total de 10 persones en situació de vulnerabilitat. Ens hem d'imaginar l'espai, que és propietat de l'Ajuntament, però és gestionat per la Fundació MAP. De fet, aquest juliol es va iniciar el projecte i avui la seva directora, la Lara Andrés, ens ho explica millor. Com estàs, Lara? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Molt bé, gràcies. I vosaltres?
Molt bé. Quina iniciativa tan xula. Com va néixer?
Doncs en realitat va ser molt fundada des de l'Ajuntament de Sant Joan i des de la Fundació MAP. Fundació MAP estava buscant un lloc on fer un projecte que no tenia res a veure amb el que ha fet avui. I això es va anar encadenant a la recuperació d'aquesta masia, que era una masia en el seu moment, i ara doncs, és un hotel-restaurant molt més ampliat del que era al principi. Que en un principi eren 5 habitacions, amb les seves corts per les vaques, els porcs, i avui dia doncs, no en tenim res d'això, però sí que tenim doncs, una cuina pròpia, un restaurant, una sala d'esdeveniments i 14 habitacions d'un apartament.
És que, posem-li nom, la Batissa, que compta, com ens deia la Lara, 14 habitacions, una d'elles preparada per persones també de mobilitat reduïda.
Exacte.
Com està ara? En quin moment està? O sigui, ja esteu oberts, no? Queda poc, no, Lara?
Sí, estem oberts. La part de restauració estem totalment oberts.
Sí.
I la part d'hotel encara falten res als últims permisos. Temes administratius, tot està a punt per començar, però allò lo típic que et falta aquell número per posar-ho tot en marxa. Però sí, el restaurant fa ja un temps que funciona des del si no recordo malament, 11 de juny,
sí,
que va ser amb els aplecs de Sant Antoni, que justament Sant Antoni és la gran festa que fan a Sant Joan de les Abadeses, que és 13 de juny, i es va celebrar l'11 de juny, allà hi ha la batissa per estrenar-ho per tot lo gran amb tot el poble de Sant Joan.
Clar, si ens quedem amb, diguéssim, amb el caire més social de la batissa, Lara, explica'ns també quin procés es va seguir per seleccionar les persones que formarien part d'aquest projecte.
En aquest cas, a la batissa hem fet un procediment mixte. Una part del personal ve de l'altre restaurant que tenim, que és l'Alcat Sanguetes, que està a Ripoll, a l'entrada de Ripoll.
Sí.
I una part d'aquestes persones, dues persones, van voler venir a treballar a la batissa i aleshores doncs, ens anava molt bé perquè tenien l'experiència ja de treballar en un bar-restaurant, així que perfecte. De fet, una és en Jordi Solanelles, que és integrador social, que és la persona més encarregada doncs, de fer tota aquesta cohesió de grup. I després, per una altra banda, doncs sí que és veritat que tenim persones professionals, com seria l'Anna Puixau, que és la nostra cuinera oficial, la primera cap de cuina,
sí.
I després hi ha altres perfils, que poden ser, quan de vegades, de fet, diem vulnerabilitat o amb problemes o amb discapacitat, sempre pensem en lo pitjor, en uns escenaris molt estranys, però en realitat pot ser doncs, que una persona doncs, que tingui una malaltia mental, però que estigui totalment equilibrada i no passi res, però sí que és veritat que en una empresa doncs, ordinària, que diríem, doncs, no té el mateix seguiment que potser tindria aquí, o una discapacitat física, o un problema d'inserció social que pot venir esdevinguda des d'uns papers, simplement d'un tràmit administratiu, altres coses doncs, que poden ja venir del passat i bueno, que s'han d'anar treballant mica en mica. Jo crec que, de fet, d'aquest projecte, igual que tots els que es fan des de la Fundació MAB, l'important és tenir molt clar que no és només va obrir un restaurant i ja està, sinó que al darrere hi ha un equip de persones que són molt motors perquè això funcioni. Perquè tenim un equip de psicòlegs, tenim un equip d'integradors socials, tenim tot un seguiment i de vegades simplement aquestes persones que de vegades ho tenen més complicat de gestionar el seu dia a dia, aixecant la mà, i diem què passa, amb què podem ajudar, que és la gran diferència entre un centre especial de treball o una empresa ordinària.
Clar, perquè vosaltres també oferiu un projecte de formació, no, Lara?
Exacte, sí. Clar, és que la nostra fita, el nostre ideal seria que passessin per aquí les persones, es formessin i saltessin a l'empresa ordinària. Tinguin l'edat que tinguin i tinguin la formació que tinguin. Ja sigui, en el nostre cas, estaríem parlant doncs, de cuina, que és ara mateix el nostre motor econòmic, estaríem parlant de neteja, o de servir taules, però a més, més enllà, doncs, l'espai de la batissa dona moltes oportunitats amb el sentit que tenim ja previst doncs, fer un projecte d'hort, que aquí ja posarem doncs, persones també amb risc de vulnerabilitat, o bé també persones grans, sí, o fins i tot doncs, un voluntariat amb la gent del poble, dels voltants que tingui ganes doncs, de posar en marxa aquest projecte, però això ja vindrà més endavant.
Això ja vindrà més endavant, eh? Ara, déu-n'hi-do, ja la feinada que esteu fent. Sí. Clar, per ubicar la gent, la batissa, l'hotel, restaurant, es troba al costat de l'emblemàtica ermita de Sant Antoni, no?
Exacte, sí, sí, sí. De fet, lo xulo també, que això ha sigut una feina a nivell arquitectònic molt xula, és que tu quan puges amb el cotxe, tu segueixes veient la mateixa ermita amb el que era l'antiga casa Masovera.
Uau!
Però quan entra, has de travessar-ho tot per dir, vale, què ha passat aquí? Que s'ha ampliat, no? I s'ha ampliat tot per darrere. Això és molt xulo perquè la gent que fa anys i anys és una icona, de fet, l'ermita de Sant Antoni per la gent de Sant Joan de les Abadeses,
sí.
Doncs quan entra, diu, això era com era abans. Jo aquí havia dormit, aquí havia fet reunions, aquí vaig tenir la meva primera xicota, fins i tot, no?
Sí.
I aleshores, doncs, veuen tot aquest altre espai i diuen, doncs ara vaig a celebrar la vida aquí, que també és molt maco.
Ai, que xulo. Doncs mira, amb aquesta fita, avui hem parlat amb la Lara Andrés, que és directora de la Fundació MAP, estant al darrere de la batissa, que es pot visitar de dijous a diumenge, al costat, com bé deia la Lara, de l'ermita de Sant Antoni a Sant Joan de les Abadeses. Enhorabona pel projecte i anirem parlant.
Gràcies.
Lara, una abraçada ben forta.
A la vostra disposició, una abraçada. Gràcies.
I nosaltres que en un minut tornem cap aquí, cap a Barcelona, anem a temps de notícies dels serveis informatius de Ràdio Estel, ens posen el dia dels principals titulars, i a la tornada no us perdeu el Joan Anton Català, que ens parla avui de cicatrius de la Terra, i el retrovisor de la Candela Figueres, que ja està preparat perquè ens parli d'un parricidi que va tenir lloc a Falset, ja fa una mica d'anys, cap al 1846. Tot això és el que us hem preparat, hem fabricat aquesta tarda amb tu. T'hi esperem.